Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
He sentit exclusiva? El meu moment preferit del programa, tant com el moment Activia Kèfir, l'aliat cremós i deliciós de la teva microbiota a qualsevol hora del dia. Activia Kèfir patrocina Que no surti d'aquí.
Un quart de set. Juliana Canet, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Roger.
I Marta Montaner, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Demà tindrem una entrevista que ens fa moltíssima il·lusió.
Home.
Molta, perquè n'hem parlat molt d'ells dos, que són l'Oriol Cardona i la Maya Berasteri.
Els va estirar la canya per Instagram i va funcionar.
Em va dir que sí, més endavant.
Sí, vam dir, però què fas?
I l'Oriol em va dir, mirem agendes tots dos, perquè, clar, tots dos tenen molta feina i viuen lluny. I van dir, mira, el dia 29 d'abril ho tenim bé. Dic, doncs ho podem tancar ja. I demà es plantaran aquí l'Oriol i la Maya i tenim una de preguntes que estàvem preparant ara que jo crec que els podrem conèixer amb molta profunditat.
I també perquè hi ha l'esperança que ells, que per mi són filòsofs dels nostres temps, ens puguin resoldre incògnites que sorgeixen constantment en aquest programa, perquè per mi ells són un far dins del món de l'amor i ens poden orientar amb molts dubtes que últimament sorgeixen. Al nivell potser d'Anna Castillo i Álvaro Mel, no?
Doncs per mi estan a la mateixa vitrina,
sí,
pràcticament.
Tranquil·lament. De fet, deuen estar de costat, les figuretes.
També passa que ella va aprendre català, no sé si per amor o també perquè va estudiar aquí, però és del País Basc i parla un català increïble. També vull que ens ho expliqui això, com n'ha après.
Però és que també és per amor quan ho estudies, perquè vens a estudiar aquí.
Per amor a la llengua i llavors per amor
a ti mateix, perquè ets una persona respectuosa i si ets una persona respectuosa aprens la llengua del lloc on estàs vivint.
Doncs sí, mira, haurien d'aprendre molts jugadors de futbol, això. Dit això, anem al 677-27-10-58 perquè tenim moltíssims missatges parlant de la model i empresària catalana Jéssica Goicoechea. Una Goico que la setmana passada va ser notícia perquè molts mitjans ens la van emparellar amb el Mago Pop, tot plegat arran d'una informació d'en Javi Hoyos que explicava que els havia vist menjant-se la boca en unes imatges que, això sí, no es podien fer públiques perquè passaven en un local privat. Doncs bé, la Jéssica, molt cansada de tot aquest show, s'ha pronunciat públicament i ha dit el mateix que ens va dir a nosaltres en privat fa uns quants dies. La nostra Jess ha aprofitat un preguntes i respostes Instagram per deixar les coses ben clares quan li han preguntat. Estàs amb el Mago Pop?
Són la Jess i el Mag. Més que amics. Que abans va fer tot de preguntes de la seva marca, que si no sé què de la travessa, també una mica de promo de tot plegat. I després, l'única pregunta que realment interessava a la gent la va deixar més pel final.
Perdona, Marta, parla per una estratègia.
Tàctica, eh?
Parla per tu l'única pregunta que interessava, perquè jo em vaig menjar amb patates i a més 15.000 vegades, perquè saps que de vegades l'Instagram falla. De tant en tant Instagram falla i fa allò que et repeteix els instastories d'algú en bucle. I que tu ja te'ls has vist i et tornen a aparèixer de zero i te'ls tornes a menjar. Doncs ahir això em va passar amb la Jess. I li vaig veure els instastories amb la marca de biquinis i el del MacPop 1.000 vegades. I cada cop ho vaig disfrutar.
Passa, és veritat que està fallant.
Va fatal l'Instagram i jo suposo ell ja estaria ara mateix muntant una...
I en va fer moltes, que també vaig veure que li preguntaven per quan faràs banyadors per nois. I va dir que s'ho estan replantejant i que potser de cara a l'any que ve.
I treuen unes col·leccions noves a Goi amb un color blau preciós, així una mica elèctric, que em va encantar i ja li vaig dir aquest sí que me'l posaria, Jess. I em va dir, el proper cop que ens veiem, t'ho duc. O sigui que no us espanteu si em veieu, si un dia veieu que no porto biquini. És que vaig amb un Goi.
Perquè el tallatge segueix sent minimalista.
I també una
història
sobre el seu cas, el seu judici de violència de gènere,
sí,
que va dir que tornaria a denunciar 3.000 vegades,
sí,
les que fessin falta.
En tot cas.
En tot cas, a la pregunta estàs amb el Mago Pop, la Jéssica, farta de tot, ha contestat il·lustrant-ho amb una foto d'ella i la Mumu llepant-li el nas, que no ha acabat d'entendre la foto, i un text que diu no m'agrada justificar-me, però tela la setmaneta que m'han donat amb aquest tema. La resposta és que no. No estem junts, tenim una bonica relació d'amistat i prou. Encara que sembli impossible...
Jess!
Amics que es mengen la boca.
Exacte! Aquest instastory no ens serveix de res, Jess. Aquest instastory el pots agafar, estripar i tirar a la paperera dels instastories de merda. Què és aquest instastory, Jess?
A mi em sembla bé, Juli.
Jo li vaig respondre i vaig dir espero no tornar a veure mai més res d'aquest calibre. Et vull deixar de seguir immediatament.
Però per què?
Què estàs desinformant?
Però si la vas justament seguir fa 3 dies, explica-ho això. Aquesta tia no seguia la Jéssica Goicoechea i ella a la Juliana sí.
Escolta'm,
em sembla una falta de respecte.
Marta, explica
no
bé les coses. Explica bé les
una amiga
coses.
Del programa. Marta, la nostra Jess, li vas dient Jess quan no la seguies a Instagram.
Marta, perdona, tu ets l'única periodista d'aquesta taula en forma de lluna i saps perfectament que les fake news són molt fàcils de generar i molt difícils de desmentir. Per tant, demano, si us plau, que retiris el que has dit.
No, però si està dient una informació
Juliana,
correcta, tu no la seguia.
Juliana Canet no la seguia. Però és una informació que s'ha de matisar i s'ha d'explicar. I, com molt bé dirà la nostra Laura Escanes a continuació, que avui també ho comentarem,
està
no
bastant,
es pot tirar de titulars cabrons.
Però a vegades necessites resumir.
La Jess no sap que tens un Instagram secundari.
Jo li vaig explicar a la Jess. Em vaig reservar i li vaig explicar la vida real. Quan ens vam veure, li vaig dir, mira, Jess, en confiança. Ell em va posar a Millors Amics, cosa que vaig descobrir perquè us va posar a vosaltres, m'ho vau notificar, vaig entrar al seu perfil a comprovar-ho, perquè efectivament no la seguia i vaig veure que m'hi havia posat. Dic, jo no em vull perdre aquest contingut exclusiu, em sap greu perquè l'hauria de seguir immediatament, no la segueixo i li vaig voler explicar la cara, que és perquè jo, abans de tenir el meu Instagram @JulianaCanet, el meu Instagram públic, tenia un Instagram privat que encara mantinc, que és el meu Instagram OG, el meu Instagram original, el primer compte d'Instagram que jo em vaig fer a la història quan la meva amiga Laia em va deixar el seu iPhone i vaig fer-me l'Instagram per primer cop. I és des d'allà on jo segueixo totes les nostres perfectes, no només la Jess, la Dulceida, la Laura, la Aitana. Jo des d'allà seguia la meva petita comunitat d'influencers. I després, jo el que no faré és seguir per duplicat a tothom en els dos comptes perquè em torno boja.
Doncs crec que sí que ho has de fer.
Llavors, ara jo he deixat de seguir la Jess des del meu compte privat, personal.
I ho fas personal, des del gros, clar.
I des del gros que he començat a seguir, ho vam i ens vam entendre perfectament com dues persones adultes.
Reserva't una tarda del mes de maig per fer això, per fer neteja del compte secundari i començar...
Tant,
sí, perquè...
Ja, Marta, però hi ha un tipus de perfectes i de famoses com la Jess, amb qui ja tenim un contacte més personal, que els he d'explicar la cara perquè si no fliparan de que jo estigui fent un programa dedicat exclusivament a elles
i
sense seguir-les a Instagram. Fliparan. No, se'ls he d'explicar de tu a tu. La Jess, amb aquest Instastory,
no
informa, no diu res. Ja ho sabíem que eren només amics. I ser amics no significa que quedi exclosa la possibilitat de menjar-se els morros. I ho sap tothom.
Clar, però ja està. Ella no diu que no li hagi menjat la boca. Diu, tenim una bonica amistat o som amics.
Però no s'havia
ja
dit...
Ja
està,
un
no
dia tonto et menges la boca.
Clar,
a qui no li ha passat.
Justament en Javi Hoyos no va dir que fossin nòvios.
No, clar, és que la culpa no és d'en Javi Hoyos, sinó de tots els mitjans que llavors van titular de la Jéssica i el Mago són parella perquè donen per fet que si un dia et menges la boca és la teva parella.
Per mi la Jess... Estan molt tipes dels mitjans, eh?
Doncs sí.
Però per mi la Jess, si ho volia desmentir realment, perquè entenc que en realitat la seva intenció amb aquest Instastory no és desmentir el matís de si són parella o no. És que vol desmentir tota la història en general, el concepte romans amb ell. Si vols desmentir això, menteixes, perquè seria mentir, i dius que no t'has embolicat amb ell.
És que potser li està coincidint per timings amb algú altre. I això sí que és una mala passada.
Clar, això llavors complica una mica la vida.
No ho sé, eh? No ho sé.
Però també l'altre... O sigui, si tu ets l'altre de la Jéssica, què fas? Tu ja deus viure un patiment constant. Jo estaria amb la Jéssica ja pensant... L'arena que mulli de llonsis les sujetes...
Que no sabem si hi ha un altre, que no
si
ho sabem.
Pietes, m'entens? Jo la
vaig veure l'última vegada com que passava molt dels nois. Això és
no, no,
que...
passa,
no, no passa
dels nois. És una bogeta dels nois
sí,
i em sembla perfecte
no
que així sigui. És segurament una cosa que ens connecta i espero només que no s'emboliqui amb el seu exnòvio, en Manu.
Molt bé, doncs desig que queda dit.
Jo ara, si em permeteu, no diré res més en tot el programa,
no,
perquè
res,
he gastat el cupo de paraules.
Veu una mica d'aigua, no? Que segurament et falta saliva.
No l'has
sí,
gastat,
tinc molt
però
set, ara.
Te'n queda molt, molt, molt poquet.
Em queden 3 caràcters. Sí.
Bé, és un quart i mig de 7 a tot això. És veritat que tenim una altra de les nostres perfectes enfilant-se per les parets. És la comunicadora i influencer Laura Escanes, que ha esclatat, Marta, sobretot per com la premsa ha interpretat les seves declaracions al podcast de Soles amb la Vicky Martín Berrocal.
Sí, una entrevista que nosaltres ja vam comentar, que va sortir la setmana passada, i en aquesta conversa entre la Laura i la Vicky, que era molt llarga, d'una hora, si ho recordeu, vam parlar de molts temes, també d'amor i desamor. Però la majoria de mitjans ens van fixar en el que deia la Laura d'en Risto Mejide, que és el seu exmarit i el pare de la seva filla.
¿Eres una niña?
Sí.
Es que, escúchame.
Sí, no sé, creo que... Creo que muchas de las críticas que recibía realmente intentaban avisarme o intentaban protegerme de alguna manera. Tampoco pasó nada dramático, quiero decir, que es que es una relación que yo he sido muy feliz durante esos 7 años que estuvimos juntos y me ha dado cosas buenísimas. La primera, mi hija. Pero muchas veces sí que me ha venido a la cabeza cómo hubiera sido mi vida si no me hubiera casado tan joven, si no
hubiese llegado Risto
sí.
a tu vida.
Clar, a nosaltres ens va sorprendre una mica que la Laura parlés tant d'en Risto en aquesta entrevista, fins i tot pronunciant el seu nom, cosa que no havia passat abans. Però també és cert que en cap moment la Laura carregava contra ell durament. Era tot molt subtil, que si la diferència d'edat, que certes crítiques, però que, ella deia, l'estimen molt, aquesta persona.
Realment, no deia res que no hagués dit abans milions de vegades.
Una mica més ampliat.
Exacte, però en realitat el fons sempre és el mateix quan parla del tema.
Perquè ella sempre ha estat bastant respectuosa amb el seu ex. Però aquesta conversa va fer brotar en Risto Mejide. Perquè ell, que mai no diu res, només coses del seu programa, que crec que es diu Todo es Mentira, va publicar dimecres passat un story ple de retalls de premsa amb declaracions de la Laura sobre ell. I aquest text que mai oblidarem. Porto 4 anys aguantant en silenci aquests titulars. I l'orga de fons. Llavors, nosaltres vam estar aquí una mica fent tertúlia, intentant interpretar les paraules d'en Risto, i no acabàvem d'entendre si això era un punyal pels mitjans contra els que ja ha carregat anteriorment.
Sempre que pot, de
sempre
fet.
Que pot. O contra la Laura Escanes. Doncs bé, la cosa ha escalat més. Perquè els mitjans, una mica assedegats de nous titulars, han seguit estirant com un xiclet les declaracions de la Laura Escanes en aquesta entrevista i fins i tot les han tergiversat. Com el 20 Minutos, per exemple, que titulava Laura Escanes revela 4 anys després de la seva ruptura la seva verdadera opinió de la seva relació amb en Risto Mejide. Entre cometes, em mentia a la cara.
Clar, clic immediat.
Clic immediat. És el que vols veure, sí. Que es porten malament, perquè és que aquesta relació, tu el que esperes és que la Laura desputriqui algun dia d'en Risto.
Morbo.
Llavors, si heu escoltat l'entrevista sencera, sabeu que aquest titular ha estat tret de context. I nosaltres ara farem una cosa. El posarem, sentirem com la Laura deia amb mentia a la cara, i després resoldrem de qui parla.
Uau. L'he passat molt mal. Me ha salvado mi círculo, mis amigas. Me ha salvado la terapia. Porque te... Cuando estás en una relación tan tóxica, hay un punto que te pierdes. O sea, que ya no sabes ni lo que te gusta, ni lo que no, ni dónde estás, ni... O sea, es como que no sabes nada de ti. O sea, te has perdido absolutamente... Yo llegué a un punto de tantísima dependencia por una persona que me mentía a la cara y me juraba, mirándome a los ojos, que luego, ¿cómo confías en la gente? O sea, si la persona con la que tú creías que tenías todo claro está mintiendo mirándote a los ojos, ¿cómo vas a confiar luego en la gente? Te dejas rota.
Clar, per situar-nos, aquest moment de la conversa passa al minut 41. I el bloc Risto és el minut 20. Han passat uns quants minuts.
Home,
han estat parlant d'altres coses, també.
Ja et dona alguna pista, això.
Llavors, aquí, al minut 41, la Laura Escanes està parlant d'un altre exnòvio, Álvaro de Luna.
Que com s'ha de ser de personatge per ser pitjor exnòvio que Risto Mejide?
És que és ell qui té la medalla.
És gros, eh?
És ell qui s'emporta l'or olímpic, eh?
Ell és el top 1 en un pòdium, diguéssim, de mals ex de la Laura.
És molt gros, això.
Hauríem de fer un top 5 de pitjors exnòvios de la història.
Molt bé.
Apunta-t'ho
a les idees de Reels i a veure si així en Risto per fi ens bloqueja. Llavors, per la gent que es pregunti qui és l'Álvaro de Luna, aquest me'l vaig perdre. És el músic de qui la Laura es va enamorar la tardor del 2022, poc després de separar-se d'en Risto, i amb qui van sortir durant un any, aproximadament. Temps suficient perquè la Laura decidís punxar-se tinta al cos amb un tatu que encara l'acompanya a la mà dreta on hi diu Todo Contigo, la cançó més famosa de l'Álvaro de Luna dedicada a la Laura. I ara algú s'hi pregunta com fa la cançó, doncs la poseu al vostre Spotify perquè aquí nosaltres, el que no sortir d'aquí, ja vam decidir per política.
i per ideologia del programa, que no
ni
sonava mai
més. Aquí sí que no, se la, aquí no separem ni l'obra ni autor. Ni merda. Ni
merda. Recordo que va sonar molt, a més.
Sí, tothom sap com fa.
I té alguna cosa, aquesta cançó, no ho oblidem,
No, sí.
Té alguna cosa que se't queda,
Sí.
Perquè jo ara te la canto.
Sí. A mi em dediquen aquesta cançó, els escupo a la cara.
Va.
Molt bé. Doncs la Laura ens havia fet saber altres entrevistes i també a través de les seves xarxes que la relació va ser molt tòxica amb l'Álvaro, que la va destrossar i que segurament ell s'emporta el premi a pitjor exnòvio, efectivament, Juliana. Però clar, aquest noi no és tan mediàtic com en Risto. Jo no sé res d'ell, des que ho van deixar. No té tant suc, no és una taronja.
És que ell es va fer famós per la Laura.
Per la Laura.
Pilota.
I se'n va aprofitar moltíssim, fent-la pujar a l'escenari quan estaven fatal, etc.
I perdona, recordem una mica, refresquem la memòria, perquè com que és una persona que ens interessa un total de zero, ens n'hem oblidat. Però Álvaro de Luna és algú que va deixar la seva nòvia, Elena, amb qui estava, per estar amb Laura Escanes, i que quan ja l'havia aprofitada, va tornar amb la Elena, amb qui encara està avui en dia.
Encara estan junts,
Doncs pobra Elena,
Són aquells...
Aquest
no, l'Elena, aquesta és la pobra, que... és la que es menja la pitjor part. Però aquests detalls et donen, t'aporten a tu també molt valor en aquesta narrativa. Et fan entendre molt més quin va ser el paper de la Laura a la vida i, sobretot, a la carrera d'Álvaro de Luna.
Llavors, allò de mentir a la cara anava dirigit a l'Álvaro de Luna. I molts mitjans, no sé si per mala fe... Potser per absolut desconeixement dels ex de la Laura, que clar, no tothom treballa el que no surti d'aquí, això és així. O potser per mandra de contrastar, han publicat articles titulats com Laura Escanes carrega contra Risto Mejide, mentia la cara i em mirava els ulls, però estic parlant d'una quantitat de mitjans, inabastable. El Mundo, Huffington Post, el 20 Minutos, Lola, fins i tot, que recordem que és la revista que va cobrir el casament de la Laura i en Risto el 2017...
I que t'esperes no només una simpatia i un afecte fins i tot a la Laura o als famosos,
clar,
perquè és la revista dels famosos, sinó també un rigor periodístic.
De mirar-se l'entrevista sencera, ni
que
sigui.
És que és literal mentida.
No copies,
clar,
però això és perquè copies el
de
titular d'una altra
mitjà.
Això segurament
si
és per mandra, sí, que dius, mira, aquests han publicat això, ho copiem i clics.
Bueno,
clics
veus una
també
capçalera com El Mundo, que en principi és gent professional, repliques,
i
llavors passa el que passa.
I aquí va ser la Laura amb Lola ja va brotar, que ho vaig veure just sortint del programa, ja sabeu que això no falla mai, que ja els havia comentat i vaig pensar, ara sí, el Cristo gros.
Això justament és el que ha fet esclatar la Laura Escanes, que ahir al vespre, just quan vam marxar de la ràdio, que no hi ha manera, ens contraprogramen, publicava un Instastories amb un comunicat llarguíssim.
Hòstia, lletra petitíssima, aquí sí que...
A veure, dubto si l'he de llegir tot, però la veritat és que no l'he escurçat, saps?
No, jo
llavors,
crec que...
si no, puc anar a 1,5, que jo puc parlar molt ràpid.
Llegim-lo.
Tenim paciència, Marta, tenim tota la tarda.
No,
I el podeu anar comentant perquè no em quedi sense aire.
No,
si la Sònia Gelmà i el Jordi Costa avui
tard,
no poden fer
no
tot
res.
Costa, serà que nosaltres no ens hem quedat cop sense programes perquè juga a la Champions de no sé
què? Ara, digue-ho. Llavors, deia la Laura, els periodistes i mitjans de comunicació que estan traient de context l'entrevista amb la Vicky, si has escoltat l'entrevista completa, ja saps que sempre parlo en respecte de la meva relació amb el pare de la meva filla.
Molt bé.
Primer, perquè és el pare de la meva filla. I després, perquè jo sempre he dit, dic i seguiré dient, que vaig ser molt feliç i que vaig estar molt enamorada. Em dol que intenteu generar mals rotllos on no n'hi ha. Titulars plens de clickbait donant per fet coses que no han sortit de la meva boca. A l'entrevista dic diversos cops que vaig ser molt feliç, que m'ha donat el millor de la meva vida i que no me'n penedeixo per res de res. Ho confirmem, perquè és així.
I té com molta necessitat de reafirmar-se en això, Perquè, clar,
sí, ho va repetir
que...
moltes vegades.
D'això sí que no se'n fan titulars.
I quan dic, és el que diu la Laura i que hem dit nosaltres també, això ho ha dit en múltiples ocasions.
Sí,
tu constantment.
Però, clar, això mai
simplement
serà
dic que ara tinc una opinió diferent sobre les relacions amb diferència d'edat. I això no és faltar-li el respecte a ningú ni carregar contra ningú. És part de mi, de la meva experiència, del meu creixement, i puc parlar d'això sense estar faltant el respecte a ningú. És part del que sóc i penso, veieu que es va reiterant, Fa 4 anys que cada fotocall, quan em pregunten els periodistes, sempre dic el mateix. Mentre ell sigui feliç i jo sigui feliç, tot estarà bé, perquè tenim un objectiu clar i comú, que és la felicitat i el benestar de la nostra filla.
De moment, un 10.
Segueix. En aquesta entrevista també parlo d'altres experiències en altres relacions, d'amor i d'amistat. I, lamentablement, sí, m'han tractat de boja. He hagut de fer molta teràpia per recuperar la confiança i l'autoestima. Però en cap moment dic que en Risto em va mentir a la cara. Deixeu de posar fotos d'ell com si les declaracions fossin sobre ell, perquè sabeu de sobres que no és així. No, tot s'hi val per unes visites més a les vostres pàgines web.
Molt bé. Donant una lliçó a tots els mitjans que han directament mentit el titular.
Que és molt i molt gros,
Jo la Laura la notava tan dolguda, tan alterada, No sé si vau enviar-li algun missatge. Jo ho vaig fer i em va contestar a l'instant.
Que mona.
Molt afectada estava.
Normal.
I llavors no em va tenir prou amb aquest stories, perquè va tenir la necessitat de seguir descarregant la seva ràbia amb més contingut. I mira, igual que va fer el seu ex, en Risto, fa una setmana, la Laura va agafar tots aquests retalls de premsa amb aquests titulars enganyosos i va dir... Ningú d'aquí s'ha escoltat l'entrevista? Quina porqueria de periodisme! Quins carronyaires!
Paraula Risto Mejide, eh?
Sí, aquí...
Totalment.
Compte, tots ens enduem coses dels nostres...
Home, clar.
Ah, i tant.
I que així se
t'emportes una motxileta.
Que així segueixi
ser.
Un munt de coses bones.
Carronyaires i males persones, perquè mentir tenint tant poder sent un mitjà teòricament seriós és de ser mala persona. No tinc res més a dir. Tinc zero ganes de tornar a trobar-me amb periodistes i posar bona cara quan a la mínima demostren que el que realment busquen és això. Ni El Mundo, ni Lola, ni El 20 Minutos, ni ningú. És al·lucinant. Quina vergonya.
I posant els noms de les capçaleres, eh? Noms i cognoms.
Jo mai l'havia vist així.
Està molt emprenyada.
Entenc que estigui molt enfadada. I és cert que el periodisme travessa una crisi reputacional gegant, merescuda, amb aquesta política de pescar clics a qualsevol preu. Però és veritat també que tots ens podem equivocar. No? Vull dir, nosaltres tampoc no anem donant lliçons de periodisme perquè l'hem pifet unes quantes vegades.
Clar, no, però és molt i molt gros agafar i replicar un article sense comprovar si realment...
Que hi hagin cinc mitjans, que són grans mitjans,
clar, no són
que caiguin un darrere l'altre.
No sé on, saps?
També podríem parlar llavors dels sous dels periodistes, de qui, saps? És a dir, que hi ha una cadena també que tot plegat està una mica intoxicat.
Ah, no, absolutament.
Bueno, i del negoci del periodisme, que va a cop de clic, que llavors tens més publicitat, etc.
Que hi ha una pressió de que has d'aconseguir no sé quants clics,
correcte,
quants articles
correcte.
Al dia, etc. Però la Laura sí que ha volgut donar una lliçó als companys periodistes, perquè acte seguit, després d'aquest stories carregant contra la premsa, ha recordat que ella té un premi Ondas pel podcast que presenta Podimo, que és Entre el cielo y las nubes, i ha volgut recuperar quin va ser el seu discurs d'agraïment a la gala del passat mes de juliol.
Nunca hemos buscado un titular jugoso, un clip viral, ni un clickbait, porque Entre el cielo y las nubes siempre ha querido ser un lugar seguro. Y creo que lo hemos conseguido, un lugar para poder contar nuestras inseguridades, los miedos, esas cosas que muchas veces nos da un poco de cosa contar delante de la gente. Para mí también ha sido eso, ha sido un viaje, un aprendizaje constante y solo espero que Roma, cuando sea más mayor, mi hija, y lo escuche, porque ahora si escuchara las barbaridades que digo, tal vez se asustaría, esté orgullosa de su madre, porque eso sería sin duda el mayor premio y después este Ondas. Así que...
Que mona.
Molt bon discurs,
va ser un molt bon discurs.
Cada dia parla millor la Laura.
Llavors la Laura recuperava per stories aquest discurs amb l'Ondas a la mà, afegint-hi més text, que era, jo ja el tinc a caseta, aquí uns consells...
Aquí hi ha molta mala llet, eh?
Ciao.
I que així segueixi sent.
Molt bé, que surti
la
aquesta xuleria en un moment d'indignació.
És la quilla que tu dius de Sabadell,
és
que li surt.
És la quilla de Sabadell.
Sí, i així ha de ser.
I tant que ha de ser així.
Tot i així, en aquest reguitzell d'històries bastant furioses, n'hi havia una de molt conciliadora, que és la que li dedicava a la Vicky Martín Berrocal, l'anfitriona del podcast que ha despertat tota la gran polèmica, que li deia que gràcies per aquesta entrevista tan bonica, per escoltar tan bé i per ser un espai segur. I, en fi, afortunadament, com ja vam recordar aquí al programa ahir, tot és temporal.
Sí.
Els mals moments inclosos.
També.
És així, nena.
I avui, dimarts 28 d'abril, la Laura s'ha despertat engegant un nou dia.
Per bon fi, dia, carinyet.
Per fi sona una flauta i no la sinto tensió.
Oh, sí, jo tenia ja l'espatlla carregada.
Jo estava carregada també, a punt d'anar al fisio.
És que fa dies que ho tenim.
Toca.
No t'hi vas anar fa poc, però
sí,
jo he d'anar a l'Octavi, al massatgista.
Us informo que la Laura ha dormit molt bé.
Ai, que bé, mira, me n'alegro moltíssim.
Que s'ha encarregat de fer-nos saber per Instagram que ha gaudit d'un son reparador amb aquesta aplicació
bàsic.
Que et diu tant per cent no, de recuperació, tant per cent de son, etc.
Que va pela, aquesta aplicació.
Doncs mira, 82 i 98% ha fet.
Són unes xifres descomunals,
no,
aquestes.
No, fan molta enveja.
Mai ningú ha dormit tan bé al món. O sigui, aquesta aplicació...
Amb una polèmica com aquesta.
No, li estan portant un premi a casa.
98% de recuperació.
Tindrà un premi per haver dormit tan bé.
Res em farà perdre el son, afegia la Laura amb una selfie picant l'ullet. Mira, a mi d'aquesta guerra oberta que hem explicat em queden només alguns dubtes, perquè m'agradaria saber si, 1, aquesta crisi la motiva en Risto amb aquelles stories que no sabem si eren un punyal per la Laura o pels mitjans. 2, quin paper ha jugat ell en tot plegat?
Si ho han parlat, si no, si ha estat una cosa en soledat.
Que sí, eh?
I tres, si a partir d'ara veurem una Laura Escanes molt diferent amb la premsa, ella que era la millor entrevistada del món. Sempre amb un somriure, sempre generosa, regalant-te titulars... Potser hi haurà canvi d'estratègia.
Ho veurem. A veure quan és el següent fotocall, perquè per mi també la Laura on brillava molt era en aquests espais, perquè és veritat que en una entrevista més íntima, inclús com les que podrien arribar a passar aquí el que no surti o a qualsevol altre espai, és una cosa, i l'altra és el que feia ella a les catifes vermelles,
que no és que s'estava
tanta estona com els reporters, perquè és que jo arribava una hora i era la mateixa que la Laura,
i llavors
marxes a la mateixa hora que la Laura, perquè fa tota la volta parlant amb tothom, amb tot l'afecte i tota la dedicació. No sé si ho seguirà fent.
Bueno, encara li deu saber més greu amb la de temps que hi dedica ella a parlar amb els periodistes. Bé, en realitat jo la veig molt alineada amb en Risto. Aquí els dos defensen bastant el mateix. Tampoc m'estranyaria que ho haguessin parlat.
I potser és una estratègia en comú, eh?
Sí, sí.
I que em semblaria bé, perquè és que hi ha una nena menor d'edat.
Ara.
Absolutament.
A mi també.
Jaume Miranda, molt bona tarda.
Bona tarda, com esteu?
Molt bé, ara farem una petita pausa i de seguida, no sé si la vas poder veure, però ahir vam tenir a la Batguial a El Hormiguero.
A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
El millor moment de la tarda té quatre noms. Marta, Roger, Juliana i Activia Kèfir, amb probiòtics naturals i llevats autèntics de kèfir. T'agradarà a tu i a la teva microbiota. Activia.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
Cinc minuts i tres quarts de set. Ahir a la nit la catalana Alba Farelo va ser la convidada de Can Motos, un programa on no era la primera vegada que hi anava, i va anar al gener del 2024 a presentar La Joya. I així va ser l'entrada al plató.
Amigos, hoy ha venido a divertirse al hormiguero Batguial.
Como yo me pongo más...
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Y qué tú? Alegría verte. Yo súper bien, súper bien. Contento de verte de nuevo. Además tienes... mucho que contar. Bueno, he leído una cosa...
Jo estic segur que per l'Alba, i ahir ho comentàvem, ni en Pablo Motos ni les formigues són els sants de la seva devoció.
En absolut.
Però a vegades toca fer promoció del disc i tots ens hem empassat algun gripau professional.
Ostres, va fer el TikTok, va fer un ball amb en Pablo Motos,
sí. Que això és el que s'ha de fer sempre quan visites les formiguetes.
Però què passa, que t'apunten amb una pistola, com
sí,
va?
Sí, és obligatòria, jo crec.
Sí.
Com a entrevistat, fer un reel amb en Pablo Motos amb intenció de ser viral, tu i en Pablo Motos.
Sí, no ho sé, però és veritat que la Batguial va tenir una molt bona actitud, tot i que potser no li vingués gaire de gust. Últimament, és que de veritat que li estem veient els queixals del seny i això sí que és noticiable.
I he de dir que en el seu Instagram, que la Batguial tampoc comparteix moltíssimes coses, ha fet una story regramatjant un reel de l'entrevista de l'Hormiguero.
És que jo crec que es va agradar molt.
Realment.
Crec que em va sortir molt, molt contenta, perquè és el que tu dius, Juli, va ser simpatiquíssima. De fet, jo crec que està en un dels seus millors moments vitals, als seus 29 anys.
És que si ja tens un model, o sigui, no passa res, però tens
bueno,
un model
quan
de
estàs enamorat... I que,
amb aquella mà que la pot agafar sencera del cap als
potser
peus...
Potser ja estava bé abans, quan estava sola.
Sí, però això segur que ajuda a la febre de l'amor, nena.
També.
O sigui, tu sola pots estar genial, i de fet moltes vegades estàs millor que en parella o que quan estàs encapritxant amb algú. Però aquesta eufòria, aquesta
tot
hormona
coincideix.
Desbocada...
Això suma,
les hormones.
Això suma i es nota.
És que és com anar col·locat tot el dia.
Jo estic coneixent una nova Alba de qui tinc moltes ganes de ser amic, ara.
Ara sí?
Sí, ara sí. Aquesta Alba que vaig veure i a l'Hormiguero, dic, m'encantaria que estigués a la colleta d'amics perquè crec que riuríem
quina,
molt.
Doncs és impossible.
Quina colleta parles? Quina colleta?
L'Ernest Codina, l'amic que té el clínic.
Jo crec que si s'incorporés a l'Alba ja podríem ser una colleta, perquè ara som tres.
Tu, l'Ernest i l'Albert. I la Batguial?
Sí, de veritat que no acabo de veure el moment.
No acaba
d'encaixar. Ella no està interessada.
Sí, jo no acabo de veure l'Ernest Codina amb la Batguial allò passant una tarda, però mai se sap.
Bé, van parlar amb en Pablo Motos precisament del fet de fer-se gran, ella que ja està arribant a la trentena, i tot el que significa això d'anar-se fent gran.
No sé si tu tienes un poco... esta sensación de, wow, voy a cumplir 30, lo estoy haciendo bien, estoy en un buen momento, tengo que cambiar.
No te engañaré y te diré que no, obviamente sí siento, es mi último año de los 20. La verdad que he tenido unos 20 maravillosos, pero los finales de estos 20 están siendo increíbles, porque por fin me siento muy consciente, muy mujer, muy clara de lo que quiero, muy capaz de afrontar todo lo que la vida me está poniendo delante, y estoy muy a gusto con esta edad. Obviamente me aferraría a los 20, sería joven para siempre, pero tampoco me da tanto miedo como entrar a estos 30, porque estoy muy cómoda en mi piel, estoy feliz y estoy clara de quién soy, entonces como que estoy ready para vivir esta etapa.
Ella està radiant, això és el que està.
I parlant millor que mai,
ha
molt bé. Sempre ha parlat bé.
Saps què feia, que penso que és un gest que cal destacar? Li deia molt, sí, Pablo. Mm. Li deia molt pel nom.
És que és molt de famós, qui és ho fa també?
El Manu Guix.
Manu Guix amb Toni Rovira l'altre dia, Toni Rovira
Toni.
I tu.
Toni.
Però és que en una entrevista...
Sabes què passa, Toni?
És que tu a l'entrevistador li vas dient pel nom i a genera hi ha una confiança i un clima...
Et sents
que,
més a
que
casa.
Que anirà bé, que anirà bé aquella entrevista.
Això passa a tot arreu. Escolta'm una cosa.
Ens va bé nosaltres com a periodistes. Quan nosaltres fem entrevistes, quan ens diuen pel nom, és, ja hi ha un vincle aquí, ja som amics. Això
tu
anirà
saps
bé.
Què és el que feien, el primer que feien quan entraves a Auschwitz, oi?
Clar, està començant això molt estrany.
Sí. Sí. Passaves a tenir un número i no un nom.
Clar, perdies
el nom.
Deixaves
de tenir el teu nom, que forma part de la teva identitat i que et construeix amb molta profunditat. Per això també, és que el concepte del nom és molt interessant. Per això també tot el tema del dead name quan ets una persona trans. Vull dir que el nom, el naming, el que t'anomena i el que t'explica, és vital. I quan tu fas servir el nom d'una persona, es genera ja un algo molt especial.
Quan jo em vaig matricular a la Universitat de Vic, hi havia un eslògan que deien... Per nosaltres no ets un codi de barres.
Ets un nom.
Ets un nom, ets una persona.
Pell de gallina.
Quan a la universitat,
una universitat més petita,
nom,
i els professors et deien pel nom i pel cognom.
Vol dir que et coneix,
saps?
Preciós.
Ara m'ho vull matricular, mira tu que bé.
Et sents vist,
efectivament.
Bé, relacionat amb la trentena, en Pablo ens li demana com ho porta això de viure una vida d'estrella del pop, que evidentment ha de contrastar moltíssim amb la vida que segurament tenen les seves amigues de tota la vida.
Te convertiste en una estrella, ellas siguen su vida... ¿Tienen hijos?
Sí.
¿No?
Sí.
¿Has pensado?
A ver, creo, no sé por qué, que voy con las etapas un poco adelantadas. Pero creo que esta crisis de los 29-30 yo la pasé a los 27-28, ¿no? Como de preguntarme más, en plan, ¿sería más feliz yo con una vida convencional? Una rutina, volver a mi casa siempre, todos los días, tener un fin de semana... fines de semana libres para disfrutar de las terrazas, del sol, de echarme una siesta, de ver un Netflix, tener niños, porque me encantan los críos, pero es verdad que he estado un poco desconectada de mi instinto maternal. Tengo muchas amigas con niños y disfruto muchísimo de ellos. Sí me he hecho estas preguntas, pero ahora mismo pasé la etapa de las preguntas. Creo que estoy disfrutándome el presente.
Ha passat l'etapa de les preguntes.
Això
preguntes
és la plenitud.
Que ja s'ha fet, per tant, està tranquil·la.
És aprendre a viure amb el no ho sé, perquè l'única certesa possible és que no hi ha cap certesa. És que la vida és un imprevist constant.
Estàs
i que
parlant
no...
Estàs molt bé avui, eh?
Bueno, jo també m'ho noto, Marta. A més, estic parlant en excés, que també suposo que quan parles molt algunes d'encertar.
Però quan parles bé, a mi em sembla bé que t'excedeixis.
Però és veritat, i crec que aconseguir aquest punt és molt complicat, que la majoria de nosaltres vivim angoixats i amb ansietats perquè no sabem conviure amb la única certesa que hi ha,
intentant
que és aquesta,
anticipar.
El no ho sé.
I programant coses que gairebé mai es compleixen.
No,
mai com havies pensat.
I fins i tot quan es compleix, efectivament, mai passa com tu tenies al teu cap, llavors.
I més enllà d'enamorada, que ho comentàveu abans, és que crec que està tan plenament orgullosa de Màscara com a àlbum i com a gira, la veig tan satisfeta amb si mateixa...
Jo també ho estaria.
Que no se fa ninguna altra pregunta, no?
Disc excel·lent.
Disc excel·lit.
Hauria de sonar molt més a les discoteques.
Hauria de sonar molt més a les discoteques.
Vosaltres les biblioteques, per tot, hauria de sonar.
I heu sentit l'últim tema de Beethoven? No, clar. Molt callat està, des que ha sortit Màscara.
L'altre dia m'arriba una notificació de Spotify de... Vivaldi està preparant com un nou recopilatori. I dic, nano, això... Això
pinta,
estaves
pinta
molt equivocat,
difícil, no?
però allà a Spotify algú tan panxo va dir enviarem això a tot Cristo.
Està Vivaldi preparant motors. Primer ha de sortir de la tumba, però un cop aconsegueixi poder escoltar.
No, home, no, pot ser guapo.
A veure si fa gira, també.
Estarem pendents.
A veure, abans d'acabar l'entrevista, les formigues van preparar un joc.
Que bé.
Aquí no som ni fans de les formigues ni dels jocs.
Allò sí que és Auschwitz.
Ara bé...
No, és que la de ses formigues... Perdoneu, però és que la de ses formigues és horrible.
Ara bé.
És espantós, és espantós.
No està malament del tot, aquest joc que...
Ai, que t'agraden les formigues.
No, però m'agrada la resposta de l'Alba.
Estem tan bé, Marta, amb aquesta primavera. I està tothom tan content.
Fins i tot ens cauen bé tranques i barranques.
Exacte.
És que, mare meva.
Si us proposés aquí el programa per innovar una miqueta, perquè fa molt temps que fem el mateix, d'afegir com dos Puccinellis, dos titelles... que fossin uns personatges, que no fossin formigues i fossin...
Jo diria, Roger, el teu camí, el que no surti d'aquí acabat.
Dues torres així com amb...
Dues torres, dues
guilles. Dues guilles aquí que poguessin interactuar.
Escolta, jo respecto moltíssim l'ofici dels titellaires i, de fet, una de les coses que més em molesta de les formigues és que no són titellaires professionals, jo crec, els que les fan servir.
Sí, originalment eren guionistes de L'Hormiguero. No sé si després s'han instruït...
Ara ja potser els hi queda convalidat.
A mi em molesten les veus, sobretot.
Sí, jo ho dic,
són sempre aquell riure.
Bueno, i dins el concepte concepte de programa televisiu i que siguin entrevistadores. A mi això és el que m'apareix obsolet i molest inclús per ser entrevistat.
Però que deuen funcionar que les mantinguin des de fa 20 anys.
Home, a veure, digo l'hormiguero per algo, ho ha de justificar d'alguna manera.
I que les veus agraden moltíssims, i els imitadors, etc. El que passa que aquí no és el nostre plat preferit, però és que de
gustos... El programa més vist cada dia,
Espanya. Sí, llavors,
i al matí de Catalunya Ràdio també ja veus, jo també ho diu, ja li vaig dir al Ricard, sempre que comencen ja les veuetes i a fer imitadors i tal, jo trec el programa. Després ho recupero a les 7:58 que apareix el Manu Guix i després ho torno a treure.
Són bons, fan bé les imitacions.
No, sí que, clar...
Però no li agrada el que no m'agrada. Bé, van preparar el joc de les infidelitats. Ell es proposa en una situació i l'Alba ha de dir si ho consideraria infidelitat o no. Un spoiler que ja us avanço, crec que ella no entén la fidelitat de la mateixa manera que la predica el nostre perfecte Manu Guix.
Un ejemplo muy claro. A ver. Mandar fueguitos por Instagram. Mm. Con intención, pero sin quedar. Es decir, nunca quedas.
Oye. Para mí sí lo es. Es como un código. Porque hoy en día, como nos comunicamos, claramente un fueguito es un mensaje subliminal muy, muy claro. Yo lo digo porque a mí me mandan muchos fueguitos y sé perfectamente de qué palo van. Muchos hombres con pareja me han mandado fueguitos. A ver, es depende del contexto también, claro. ¿No? Obviamente, pues... Un fueguito según en qué consiste la historia, pero si estás subiendo una foto tuya mona, o una foto en bikini, o una foto entrenando, o una foto no sé qué, donde lo que hay eres tú y un hombre te pone fueguitos y tiene pareja o mujer, creo que a la otra persona le va a hacer mucha gracia. Si quieres responder algo acerca, espero que hayas tenido buen entreno, o qué chulo el concierto que has dado, ahí podemos discutirlo, porque luego hay segundas intenciones en según qué preguntas también.
A lo mejor es lo mismo, pero más sutil.
Pero los fueguitos para mí no tienen secreto.
Raó. Aquí el debat en realitat és la infidelitat ja ho és només pel fet de plantejar-t'ho?
Per ella,
és
sí.
És l'acció o és el pensament?
Per ella ja comença amb el pensament, amb l'enviament del fueguito, dels focs, perquè tens una intenció
del
de fer-ho. Del
pensament a l'enviar-ho també hi ha un pas, eh?
És a dir, clar, convertir en acció el fet d'enviar el fueguito ja és fer l'acció, no
només
pensar-ho.
Jo crec que el que li deu passar també amb tots els seguidors que deu tenir és que hi ha molts que pensen que mai llegirà. És allò de jo li tiro i segur que no ho veurà mai.
Clar.
Perquè quants milions de seguidors té la Batial?
Moltíssim.
L'entrevista no té gaire més. La resta parlen de... coses que a mi m'han interessat relativament poc. I repeteixo, l'Alba està radiant, està amb un somriure increïble.
Morena, com si estiguéssim a 20 d'agost.
Això sí.
Ella és pur meravella.
No.
És increïble.
I el que tu deies, Jaume, crec que està molt orgullosa d'aquesta entrevista i de com va parlar, perquè ella també ho ha compartit a les seves xarxes. Bé, 9 minuts i les 7, fem una pausa i parlem de rodatges.
Salsa de calçots Ferrer, la que fa sucar i repetir, l'autèntica per la millor tradició. Hi ha secrets que no es poden explicar, però el de la calçotada el sap tothom. Conserves Ferrer amb el que no surti d'aquí.
Bé, Jaume, sembla que tenim la ciutat de Barcelona patada de rodatges.
Absolutament.
No sé si es fotran nos els uns als altres, però hem tingut notícia d'un nou rodatge que es feia per la Diada de Sant Jordi, pels carrers de la ciutat, i algunes seguidores ens van enviar imatges precisament d'aquesta gravació. Aleshores, no sé si has aconseguit saber què s'està rodant exactament.
Sí, vos puc dir en exclusiva que s'està gravant aquestes setmanes a Barcelona una nova sèrie neerlandesa amb títol provisional de La vida Barcelona.
No.
Sí.
On ho estan gravant, això, dius?
A Barcelona, però si no ho havies detectat.
No, però a quina zona de Barcelona, que és molt àmplia.
Aquí es veu la parada de metro de Girona, no?
Sí, això és com zona centre, Passeig de Gràcia, carrer Girona, Consell de Cent...
Moltes vegades la violència està justificada. I en aquest cas és més que evident. No pot ser.
Sí.
Tot això gentrifica la nostra ciutat, ens encareix la vida, fa que no puguem accedir a la vivenda, a l'habitatge, disculpeu. És gravíssim.
Sí, de fet, t'ajudaré més amb aquest discurs que estàs tenint, perquè és una sèrie s'estil Emily in Paris o Menja res estima d'Anna Julia Roberts. No. I en aquest cas, a La vida a Barcelona, una noia dels Països Baixos visita la nostra capital catalana i s'enamora de la ciutat i de xulazos locals.
Clar, i mentrestant amb sou d'allà, pagant la vida d'aquí, que per ella són dos duros, m'entens? Mentre aquí la gent es mata a treballar per pagar lloguers de merda.
Com a bona ficció estrangera retratant Barcelona, té pinta que estarà repleta de tòpics que ja han vist a Vicky Cristina a Barcelona o a Cheetah Girls, on tots els catalans som músics de carrer i tots tenim nocions en aquarela i dibuix tècnic.
Ningú parla en català.
Ningú
parla català.
Bueno, perquè és que ningú és català en aquestes ficcions. O sigui, en aquestes ficcions no passa res, però a Barcelona I'm not in pain, I'm in Spain, saps?
Home,
és aquesta la narrativa.
Home, sorprendria molt que
tot i que la pel·lícula de Cheetah Girls, poca broma, eh?
No, és molt bona. I Vicky, o sigui, la de Woody Allen, a mi em flipa.
Home, m'encanta a mi.
Però és que una cosa no no treu l'altre. Tot això ens juga molt en contra, a nosaltres com a catalans i com a barcelonins, la gent que ho sou.
Totalment. I com deia aquesta noia neerlandesa, s'enlluernarà pels nostres suposats encants bohemis, però també s'enlluernarà per els Latin Lovers, i aquí és on el rodatge mos comença a interessar més.
Sí, perquè no acabo d'entendre on encaixen els Latin Lovers en tota aquesta història expat.
Bé, aquests Latin Lovers que fascinen a seguir-hi de ficció són interpretats, atenció, per en Martiño Rivas.
És fort, això, eh?
Actor gallec conegudíssim per sèries com El Internado o Las Chicas del Cable.
El Marcos, o... no? El Marcos del Internado.
Exacte, crec que se deia Marcos, aquesta sèrie, sí.
Sí, i ell fa de català. I que tirant de tòpics, exacte, no té ni cara d'espanyol, aquest noi.
No, de fet, ell és purament gallec.
No, tampoc sé dir no, per quina és la cara de
sembla el
de
xef francès una mica d'Emily in Paris. Per això et dic que tirant totalment de tòpics, però que és un noi que no el veus i dius, hi ha nois que tu els veus. Tu veus el Jacob Elordi i dius, aquest noi desprèn País Basc.
Sí.
M'entens? I veus a l'Adrien Grosser, que feia de allò Merlí, o el Liam Payne, de One Direction, i dius, aquest noi desprèn catalanitat. Ell és Catalunya. Veus Dua Lipa? Veus una noia que es diu Laia Vilatorrada de cognom. Aquest noi, bueno, jo no ho veig tant.
Atenció, perquè hi ha un altre Latin Lover en aquesta nova sèrie, que és n'Agustín de la Corte, que és un actor uruguaià reconegut per la Sociedad de la Nieve o la sèrie Olimpo. Però no són els únics actors hispanoparlants del projecte, perquè com a personatges extras també hi tenen papers la nostra Greta Fernández, per lo vist l'única catalana del càsting.
Perdona, si primer cop que Greta Fernández fa una ficció on no està passant gana o no va bruta sempre de sutge.
Espera't, a veure què...
No sé si passa gana, vull pensar que no. Jo intues que pintarà aquarela, ja vos ho dic.
Bueno,
no
ja farà aquest paper de bohèmia.
Exacte, sí, com que, sí que té cara de bohèmia.
Sí, ella això encaixa. Ho gasta.
Potser parla en català, ella.
Sí, sí, estic seguríssim.
Fa molta pinta.
Com en Peter Vives a Cheetah Girls, sí. No?
Aquest cameo és...
Increïble. Bé, qui també surt a la vida a Barcelona és na Priscila Delgado, que potser així de primeres no sabeu qui és, però és una actriu espanyola que ara ha debutat a la nova temporada d'Eufòria i, de fet, està mega feliç per haver compartit cartellera amb na Rosalía, no?
Més que amb la Zendaya, que a mi això m'encanta.
Que és una noia, gràcia. Que és una nena que sortia a Los Protegidos.
Era la nina petita de Los Protegidos.
Sí. I ho fa molt bé, a Eufòria, vull dir que realment ella excel·leix.
Sí, i tornant a la Diada de Sant Jordi, efectivament, van estar rodant exteriors pels carrers de Barcelona, com dèiem, i aprofitant la jornada real repleta de flors i llibres, i bàsicament la van estar retratant, i pareix que en Agustín de la Corte, que és aquest actor de la Sociedad de la Nieve, va gaudir-ho molt, ja que va compartir una foto d'unes roses en el seu Instagram. Sé que segueixen rodant a Barcelona...
Mira, tenim informació.
Ah, què diuen?
Ens acaba d'arribar un WhatsApp al 677-2710-58 que ens diu: hola, també estan rodant pel poble sec. Prou, a Barcelona. No volem que ningú ens vingui a explicar què és la nostra ciutat i el nostre país i la nostra cultura.
Sí, per jugar encara amb més clichés, també sé que rodaran per la Costa Brava després d'acabar per la zona més de Barcelona i voltants, i ja a posteriori, per juny, continuaran el rodatge a Amsterdam. Entenem que la part prèvia a que la protagonista viatgi cap a Barcelona.
Potser no volen passar abans per les Balears, a veure si ja cauen del tot les illes,
sí, a Menorca,
a veure si ja ho acabem d'inflar de gent i allò ja peta d'una vegada per totes.
Abans de marxar, Jaume, et faré feliç, perquè crec que tens ganes de parlar de... d'una boda, d'un casament...
Que... Però és que ell és genial. Totes són bones, eh?
Feia molt que no la sentia. Quina és llàstima que no les podem posar perquè Spotify sí, no, en censura.
Ara, després ens la posem, Marta, 100%.
Ah, sí, jo ara torno a casa amb això.
La vitalitat que et donarà això...
Bé, tu m'has dit fora de micros que no t'interessava una merda aquest tema, però no és que per mi és important explicar-vos. Jo et deixeu-me explicar breument que el cantant Harry Styles i l'actriu Zoe Kravitz se casen.
Quina alegria, nen.
Segons diversos mitjans de renom com Page Six o People, aquest parell s'haurien compromès en sa més discreta privacitat i ho haurien comunicat únicament en els seus amics més propers, però no han fet cap anunci oficial a través de comunicats ni xarxes.
Que no és que van fer allò que a mi em van fer una vegada, que et convoquen... Ah, no tinc temps d'explicar-ho.
A una botifarrada dient que és un aniversari i sorpresa, i és que la sorpresa la tens tu i estàs convidat a un casament.
Ai, això està
adéu a tu.
És horrorós.